quan val l'entrada o...?
No, no he arribat a tant.
És que a més et fan pagar, és que clar...
Ah, però si vas despullant no pots pagar.
L'artista és un geni total.
No tens la cartera a sobre.
Bona aquesta.
Ah? Sí, 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 perquè la deixaràs a la zona habilitada.
Exacte. A les sabates. El bitllet a la sabata.
M'ha fascinat aquesta notícia.
No, no, estic, però molt, jo estic en xoc.
Ja ho veig, hem quedat tots com una mica... En fi, anem a la música.
Home,
sí, sisplau.
Sí, sí,
va,
anem
a... Us agradarà, eh?
Sí? Vinga, vinga.
Sona així.
Va. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Que bona que és aquesta cançó.
No m'agrada Tamacla, temazo.
Fa molt de festa major, molt.
Sí. De festa major?
Sí, sí, sí.
De qui és? Vam dir que faríem un examen.
Que malla.
Molt bé, no puedo vivir sin ti, eh?
Ho sé.
Però aquesta l'han cantat d'altres artistes, no?
Sí, el canto
sí,
del loco.
Sí, sí, sí. Val, val. No, no, i bastanta gent l'ha versionat, sí, tant.
Aquesta és la versió original. Efectivament, el que estem escoltant és No puedo vivir sin ti, del músic i actor espanyol Coque Malla, que hi va guanyar el Premi Ondas a la trajectòria 2023, un guardó que premia els més de 35 anys de carrera musical sobre els escenaris de l'artista i que també el catapulta com un dels grans referents del pop-rock del nostre país, primer com a líder indiscutible de Los Ronaldos i després per la seva carrera en solitari. El premi en aquest cas també posa en valor la seva veu, el seu estil, però sobretot les seves lletres, unes lletres que el jurat ha assegurat que han marcat a tota una generació i que sempre formaran part de la història musical del nostre país, i no hi puc estar més d'acord.
Sí.
Sincerament.
Sí, 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 és així.
Per tant, avui, excusa perfecta per acabar aquesta cara bé amb ell, amb Coque Malla.
Doncs som-hi, gràcies, Núria.
A tu, Joan.
No me llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras. Me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé que passen de les 9 del matí, la guerra d'Ucraïna va afectar els mercats internacionals amb unes conseqüències que tots nosaltres encara patim, com ara l'encariment de preus i una inflació desbocada. Però la guerra que s'ha obert entre Israel i Palestina, de moment, no ha sacsejat encara els mercats. Avui ens volem preguntar precisament això, per què? I per això hem convidat a l'economista, especialista en mercats financers, CEO d'Esforça i assessor independent, Albert Grau. Albert Grau, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres. Senyor Grau, bon dia. Sembla que no l'escoltem. Ara sí que l'escoltem. Albert Grau, bon dia. Vull dir, no és gairebé que passen de les 9. Estem intentant localitzar l'especialista en mercats financers, Albert Grau, per tal de comentar el que dèiem, aquest moviment amb els mercats bursàtils internacionals afectat a causa de la guerra d'Ucraïna. Sí, tots hem patit aquestes conseqüències, però no ha afectat de moment per aquest nou conflicte entre Israel i Palestina, en aquesta guerra d'Israel i Hamas, després de 15 dies ja, gairebé, d'enfrontaments. Per tant, volíem parlar avui amb l'economista expert en mercats financers, el senyor Albert Grau, que em sembla que ara sí que ens escolta. Senyor Albert Grau, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Senyor Grau, com és que després de gairebé 15 dies d'enfrontaments els mercats encara no han notat res sobre aquest conflicte Israel-Palestina o Israel-Hamas?
Jo diria que bàsicament és perquè estan intentant de veure l'evolució i avaluar, evidentment, els resultats que pugui sortir amb tot això. De totes maneres, evidentment, tenim que estar pendents de com acabarà afectant. Però semblava que en principi tenia que ser que els mercats s'ho prenguessin d'una manera diferent i, la veritat, al final, jo crec que els mercats el que estan buscant és veure si els resultats corporatius, evidentment, del tercer trimestre, que són els que avancen el comportament de les empreses i les companyies cotitzades, eren més interessants de l'esperat, i és que així ha sigut.
Ara entrem en coses més concretes, senyor Grau, però si anem a l'engròs, Com influeix o per què una guerra influeix en l'economia mundial de cada país i per què unes afecten i a les altres no?
En principi, en funció de, també de, dels països i de la tipologia d'indústria del país i, evidentment, si està en una situació físicament en un lloc o un altre del, del planeta. No és el mateix un conflicte a l'Orient Mitjà, no és un conflicte el mateix a Europa, no és el mateix un conflicte a Àfrica, no és el mateix un conflicte a la Xina o al Japó, diria jo. Cada regió per si pot afectar d'una manera o una altra indirectament. Evidentment, tot va en funció, perquè tot està interconnectat, eh? Però tot va en funció una miqueta de quina és la riquesa del país, si es depèn o no, sobretot, de les matèries primeres, i en aquest cas, evidentment, pot ser el petroli, i amb altres, doncs, d'altres maneres. Per això hi ha aquestes diferències grans, eh? Mm.
Sigui com sigui, empreses com Zara, per exemple, ha dit que tancarà les més de 80 botigues que té a Israel. Què implica que aquesta marca, per exemple, de la multinacional Inditex faci aquest, aquest moviment?
Doncs segurament aquest moviment, que té que estar molt ben pensat i molt ben decidit en aquest cas, és bàsicament doncs, perquè bàsicament veuran que no té recorregut a curt termini el que continuïn amb les botigues obertes allà, perquè evidentment hi haurà una debacle del consum i segurament la situació no estarà ni perquè la gent tingui que comprar ni pugui gastar-se els diners en tot això, sinó que serà i tindran que fer front a moltes altres coses. Però evidentment que és una política consensuada i quan es reuneix el Consell d'Administració prenen aquestes decisions que segurament no agradaran a nivell general de la companyia, però prefereixen fer això que no els hi acabi afectant.
Perquè pot ser, senyor Grau, que en els propers dies hi hagi un degoteig d'empreses tant espanyoles com estrangeres que tanquin el país?
Segurament, segurament. Però tot anirà en funció de l'evolució i de com funcioni tot. Però està claríssim que sí, que les empreses que es comencin a assentar i parlar de què tenen que fer, ells prioritzaran segurament l'estabilitat de lo que és tot el seu negoci enfront a la impossibilitat o pensant més a futur del que pot passar. I com que tot hi ha molta incertesa, que avui en dia la incertesa s'ha establert, doncs abans de la incertesa fem i de moment reculem o ens posem, jo diria, ens posem a banda, no?
Tot i aquesta incertesa, senyor Grau, fem un futurible. Si aquesta guerra entre Israel i Hamas afectés l'economia, de quina forma ens repercutiria a nosaltres? Recordem que a Ucraïna sí que ho hem notat molt en certs productes, sobretot, i una inflació generada a tota Europa.
Jo diria que en aquest cas poder no ens influiria tan directament. Primer, per la proximitat del territori a Ucraïna. Segona, a l'Orient, doncs és una miqueta més lluny, encara que és relativament a prop. I segon, perquè, clar, tot el que és el tema referit a Israel, vale? Bàsicament la por que hi ha a nivell generalitzat en tots els mercats és el tema del petroli, no? I el tema del petroli ens afecta, evidentment. El que passa és que ells, a Israel mateix, es subministren del petroli d'una part molt interessant, que no és els mercats que nosaltres utilitzem. Ells utilitzen molt petroli que ve d'Àfrica, molts petrolis que venen que no són, evidentment, dels seus països, entre cometes, considerats enemics. Llavors, el que pot passar amb tot això és que sigui diferent a el que ha passat a Ucraïna, però, evidentment, que acabi afectant, perquè el preu del petroli continua pujant, i si continua pujant, evidentment, doncs això farà que moltes de les empreses que tenen el petroli com a eina, doncs tinguin que, evidentment, pujar els preus dels seus productes, i això ens acabi afectant a tots, en general, com a consumidors, també.
Entenc que això sobretot afectaria, si acaba entrant en aquest conflicte, la resta del món àrab, no?
Correcte. Això és el que fa més por. Sí, sí, aquesta és la gran por que es té amb tot això, no? Que la part d'Iran, val? I tota la part d'Orient, de la part d'Iran, bàsicament, que és el gran productor de petroli, i els altres, Egipte també i això, agafin i diguin quin és la, com volen actuar i quin serà a partir d'ara la seva relació amb tot això. Perquè ells, tots aquests països són grans productors de petroli, però és curiós, Israel no els hi compra amb ell, eh?
Quins són els principals temors, per exemple, dels grans inversors mundials davant d'aquest enfrontament?
Bàsicament diria que és la inestabilitat. I la inestabilitat provoca aquesta falta de concreció en moltes coses i, evidentment, cap a on es té que anar. Perquè quan dissenyen o quan pensen els estalvis i posar-los en un lloc o en un altre, el que intenten de fer és que allunyar-se del soroll. Un soroll vull dir que passin coses, perquè evidentment les tensions geopolítiques i estratègiques estan en el mercat i poden afectar en més gran o menor mesura, però el que està passant actualment és que des de la pandèmia totes aquestes coses que estan passant, i els tenim molt presents en tot el que ens està passant, acaben afectant. Llavors el que intenten els mercats i els inversors és trobar refugis a aquestes situacions i segurament dedicar les seves inversions i els seus estalvis a tipologia d'empreses i llocs i sectors que no puguin afectar per aquest component que tenen de risc.
Mm-hmm. Anem a la inversa, senyor Grau, si li sembla bé. Mm-hmm. Normalment, sí. Quan passen coses d'aquestes, sorgeixen efectes com, per exemple, fer boicot al mercat d'Israel. Això pot afectar d'alguna manera?
Molt poquet. Mm-hmm. Jo diria que molt i molt poc. Per què? Pues perquè no té molt impacte a nivell de resultats el que pugui passar amb tot això. Israel és un petit país amb pocs habitants, entre cometes, quan parlem a escala mundial de tot, i totes aquestes coses de fer un tipus de boicot així, vull dir, la veritat és dir, jo diria que és més paraules ben sonants, depèn de per qui, però pot afectar relativament.
I el suport explícit de Joe Biden a Israel podria canviar la tendència a la calma que han registrat les borses aquests últims dies?
Jo diria que el tema amb els americans sempre ha passat igual. Segurament ells el que defensen és més la seva posició com a mediador en el conflicte, però jo diria que amb la calma, entre cometes, que està actuant i que veiem en els mercats avui en dia, segurament això el que pot fer és, depèn de quins sectors, evidentment, pacificar-ho una miqueta més, i per altra banda, doncs, dir que el discurs, perquè això tindrem que veure el discurs quin és realment, que encara no el sabem, no? Mm. Perquè allà només hi ha aquesta actuació, però aviam com acaba sent. I en funció del discurs es prendran una sèrie de mesures i la gent en general decidirà si és bo o és dolent pels seus estalvis, i els grans inversors ho faran d'una manera o una altra, tot en funció de com vegin el discurs i com el clarifiquin.
Clar, és un conflicte aquest entre Israel i Palestina que dura com a mínim des del 1948 fins als nostres dies. Entenc que el mercat també s'acostuma a tenir un conflicte de llarguíssima durada com aquest, i del que més se'n ressent és de moments puntuals com el que estem vivint ara, no?
Doncs sí, és ben cert el que apuntes. Des de l'any 48, evidentment, que sempre han estat així, i al final el que està passant és que això s'ha cronificat. Hem viscut amb aquesta cronificació, i jo et diria fins i tot que tot el que els hi ha passat als palestins després de la, bueno, de la resolució de l'ONU del 1948 és que han anat perdent terreny, perquè a més els israelites el que sí que han fet és agafar i conquerir territori a base d'invasió. Llavors els altres s'han quedat com, bueno, com estancats, entre cometes, en el que és la seva terra, diria jo. Però clar, aquí ja no vull entrar en un debat que no és el que pertoca ara. Però està clar que tot això és una llàstima, que la cronificació de tot plegat faci de que com si, bueno, és una part més de tot el que està passant al món, i ho assumim i ho entomem així. I això sap molt de greu, però és que és la realitat del moment i el que hem viscut.
Senyor Albert Grau,
i el que poder viurem més en el futur, perquè ara tenim aquests dos conflictes, uh-huh. Tenim Ucraïna, que fa un any semblava que no podia ser i continua sent, i crec que encara hi haurà una durada llarga, i altres que podran venir en el futur, que ja estem pensant tots els inversors i la gent que ens dediquem a l'assessorament financer, cap on poden anar en els temes, que el que fa més por actual, que no entra en el debat d'avui ni el d'allò, però és el de Taiwan i Estats Units i la Xina. Aquest sí que...
Aquest sí que fa por.
Aquest fa molt de respecte per la dimensió, sí.
Mm. Albert Grau, especialista en mercats financers, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta anàlisi econòmica sobre tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
19 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Què, Andreu?
Què tal?
Qui m'ha estalquejat avui?
A veure, avui ha estalquejat el David Selves,
mm-hmm,
del 21 de desembre, dels últims de l'any,
sí,
que, per tant, és sagitari. De fet, també és l'últim dia de Sagitaris.
És l'últim Sagitari.
Sí, sí, perquè després ja venen els Capricorns,
mm-hmm,
aquí presentes. Sí. Llavors, bé, res, els Sagitaris són persones normals com els Capricorns.
Ah,
són normals.
Sí, és veritat. Mira.
Els peixos som normals,
no,
per exemple? Ah, no?
És broma.
I els Aquaris som normals?
O? No, perquè sou molt som de fluir. Normal. Sou massa...
De fluir, eh?
Què som? Sí. Què som?
Massa.
Que poc Aquari soc.
Perquè fluir significa que... Et
deixes dur.
Et deixes dur, sí, massa per la vida. Això dels horòscops. Sí,
sí. Pausa dramàtica.
S'ho ha tret de la mania.
Pausa dramàtica.
Li haurem de demanar l'Esperanza Gracia. En fi.
Ui.
Això què és?
És així.
S'ha de portar pel vent.
Sí, que bo.
Això és fluir.
Mira,
bé, a veure, per començar, he de dir que David Selves l'Instagram no el fa servir massa. De fet, va estar bastant de temps sense publicar cap fotografia ni cap vídeo. Uh-huh. Exactament del 24 de novembre del 2022 al 23 d'agost d'aquest any no va publicar res.
Té dos perfils, eh?
A veure, Joan.
Caramba, caramba.
Ara m'acabes de desmuntar-ho tot. És a dir, té dos perfils?
Mira, potser en té un més pels dos... professionals és i possible, un altre més privat, o què?
A veure, jo t'he de dir que el perfil que jo he vist, que té 4.000 seguidors,
sí,
4.000 i escaig seguidors, té fotografies una miqueta de tot. És a dir, tant professional com no professional. Llavors, a veure... Ara el Joan Trias m'acaba de posar el mòbil a l'Instagram.
Mm.
Vale, clar, perquè un perfil té el segon cognom i l'altre
no. Exacte.
Llavors, anem a veure. No, aquest perfil, Joan, el segon, el sí, del segon cognom,
sí,
està bastant desactualitzat, he de dir.
Va.
Perquè l'última fotografia que té és del 30 de desembre del 2018.
Imagina't. És que potser el que li va passar...
És que li van hackejar.
Clar, quina edat té David Selves? Ja té més de 50, no?
Sí, sí, sí. 50 escats.
Clar, hem de tenir en compte
anys
que hi ha persones que, per exemple, si no se'n recorden de la contrasenya de l'Instagram, es clar, creen perfils nous, com la meva,
sí,
àvia,
sí,
que
sí,
en té 80.
Clar.
Llavors, potser David Selves no se'n recordava i se'n va crear un altre.
La tercera edat, Joan Trias, sí, 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 la tercera edat.
Jo crec que ens hem de fiar, ens hem de fiar bastant.
Aquest és David Selves.
Com es nota que no l'heu d'entrevistar vosaltres?
Exacte.
No.
Ja va, això
a
jo.
A favor, de David Selves, però potser li ha passat això.
Sí, si podria dos ser.
O li han hackejat, és que això de les xarxes.
Fa un braça, de veritat, fa un paperàs.
L'hem d'anar a veure.
Ella i Laia, Marull.
Has tingut sort, uau, d'anar a l'estrena, Joan Trias.
Sí.
És així, és així.
Què vols que et digui?
Que és la tinguda una mica de rabieta.
Ahir va ser d'aquells dies que vaig pensar... uau.
Quina sort que tinc.
Quina sort que tinc de treballar amb aquesta professió. Saps que les bones repeteixo, no?
Sí, ho sé,
doncs
ho sé.
Aquesta repetiré.
Això és fàcil de detectar, perquè tu, quan t'agrada molt, sigui l'hora que sigui, fas un fil de Twitter...
Sí, va agradar, eh?
Sí, i a més el vaig veure en directe, pràcticament.
Uau.
Estava jo encara funcionant.
La una de la matinada.
No, eren les 12 i 18. És que tinc el cap tot.
Jo aquesta hora ja estaré al tercer somni.
Mira, veus?
Vull dir... Bé,
va, tira.
A veure, m'aturo bastant en aquest moment del 23 d'agost d'aquest any,
sí,
perquè, clar, apareix una fotografia que no sé si té un filtre vintage o la fotografia ha sortit mig cremada d'aquestes càmeres d'ossar i tirar, sí, diguéssim. Mm. Però el cas és que apareix en un balcó al mar, pensatiu,
sí,
amb una mica de marinada... Es pot entreveure una mica de marinada aquest ventet de la platja, no?
Mm.
I, sincerament, dona molta calma a la fotografia. I penso el mateix que diu a la seva descripció, que és... I si el racó de pensar fos sempre així?
Oi, tant
clar no, que sí. Ai. Clar que sí. He de dir que pels seus 50 anys i escaig que té, es manté molt i molt bé, David,
sí,
Selves, i que és una mica postureig, però boomer. Postureig boomer.
Ah, clar.
Perquè aquí hi ha molta diferència.
És un estil, no?, de postureig.
Sí, 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 perquè jo ara us ho diré per quina fotografia. Celebrant els seus 50 anys, el 21 de desembre del 2021, en una d'aquestes piràmides mexicanes, que no em pregunteu què... com es diuen?
Ziggurats, los mayas.
Com es diu?
Ziggurat. Són ziggurats.
Ah, bé, és que no tinc aquesta saviesa cultural mexicana que algú té. Però bé, la fotografia sortia saltant.
Uei.
Uei, uei.
Saltant,
no, a veure.
Saltant...
Saltant, sí, saltant amb els braços una mica oberts, sabeu?
Ah, allò que t'agafa, allò que t'agafa.
Sí, allò que fan...
Saltant la piràmide, on,
feien,
saps?
Feien moltes obres de teatre per fer les promocions
sí,
i tal,
sí, sí, sí.
Els anys X, no? Bé, el de saltar podríem parlar-ne una miqueta, no? Perquè és el que dic, és una mica boomer,
sí?
Això, sí.
Jo ho faig pues, molt, això.
Ves que, Joan, ets una mica boomer.
Hi ha campanyes actuals que
també
salten, que salten,
sí, la gent. Sí. Però bé, està bé que mantingui aquest esperit juvenil,
sí,
no?
Vull dir, i tant que sí.
Li perdonem, li perdonem. Per altra banda... per altra banda, ja sabeu que les fotografies de peus, a
de
mi,
no,
especialment, allà. No m'acaben de fer el pes. Val. I a l'Instagram no m'hi agraden. I David Selves en té una, on se li veuen les ungles pintades. A més, a veure, no.
Calia, a més, està molt bé, eh?
Sí, està molt bé que es pinti les ungles. Ah. Efectivament, potser sí, però no... És que no m'agrada gens veure una fotografia de peus.
No, és que...
És que queda molt lleig.
A no ser que tinguis els peus super...
I ningú els té bonics.
Home, ja, no sé.
Hi ha gent que sí, eh?
Digueu-me algú que els tingui bonics.
La meva mare té uns dits preciosos, però perquè, clar, els compares amb els meus i al·lucines. Hi ha models de peus,
jo no conec peus bonics, sí. T'ho dic de veritat.
Jo tampoc,
jo sí, alguns sí, però prevalen els no tan bonics.
Sí. Bé, veredicte final per anar acabant ja. Per fer castells de sorra a la platja, o més ben dit, ara. Un ninot de neu versió sorra, viatjar molt i no ser pesat per xarxes, i, per en definitiva, ser qui és David Selves, està més que aprovat.
I tant. Quin és el teu toc?
Avui us vinc a portar els mitjons llargs. A veure, com a premissa us diré que mai em veureu portar mitjons llargs, perquè els hi tinc molta mania. Punt número 1, si Joan no me'ls ensenyis. Punt número 1, perquè tinc uns bessons bastant grans, he de dir.
Sí.
Tinc una mica de complexe amb els meus bessons. I ja està.
Sí. Complexe de bessons no havies contat mai.
No, però tenir uns bons bessons està bé.
Que sí, que sí.
Està ben considerat, no?
Soc partidari.
Sí, està ben considerat si tens unes cames llargues, que aquí ve l'altre tema, no? Jo tinc les cames massa curtes perquè sóc baixet. Llavors, estèticament, els mitjons llargs no em queden bé, perquè se m'enganxen, diguéssim, amb el bessó.
Clar.
Llavors, queda com
bueno, clar, és que...
un tros de mitjó molt ample, un tros de mitjó molt prim. I queda bastant lleig.
El problema no el tens amb els mitjons.
Sí que el tinc amb els mitjons, perquè si em poso mitjons curts, aquest problema no
ja,
el tinc.
Desapareix. Mira,
clar.
Ja.
Llavors, també, punt número 2, perquè tinc la por que em quedi amb la meitat del mitjó quan t'hi ves cap amunt per posar-te'l de manera correcta. És veritat, no passa res.
No.
I perquè em sento oprimit, val?
Oprimit,
sí. Oprimit, eh? Bàsicament, per lo que deia, no tinc els bessons.
El tan... mitjó és opressor.
Libertat, sí. Bessons. De...
Sí, llibertat bessons, exacte.
Venga, que venga Tito Álvarez.
Sí. Ja sé que els mitjons van bé per posar-te... els mitjons llargs van bé per posar-te patins, per posar-te botes i per totes aquelles bambes o sabates que siguin altes i sí. Hi hagi perill de ferides.
Correcte.
No? Però és que no puc. No puc, a banda que torno a dir, per la meva composició física dels meus bessons, tampoc m'agrada portar sabates gaire altes. I tampoc us penseu que porto aquells mitjons piquis, aquells mitjons que en un 3 i no res se't treuen.
No, aquests són incòmodes.
A mi em fan toc, aquests, els piquis, sí. Perquè se
t'amana la punta.
És horrible, és horrible.
I és com quan se't forada pel dit gros, diguéssim, el mitjó.
Que horrible.
Sí, a mi em passa amb el segon dit. Perquè el tinc molt llarg.
El tens més llarg que...
Ah, és allò que fa...
És un peu grec.
És peu grec, aquest.
Boníssim.
Després n'hi ha un altre tipus.
O sigui, estava pensant que a Sílvia Muñoz li deuen agradar molt els... posa'm punto positivo avui, eh? Els mitjons que porto.
Per què?
No són de castellers?
Són borinots.
Ah!
Veus?
He arribat tard, però...
Sí, jo també.
Un s'ha de guanyar el favor dels seus caps i les seves caps.
Borinots. Els cas boninots.
A veure, les red flags són les bicicletes o patinets elèctrics i, o, diríem millor, que van en contradirecció. Mm. Mireu, ahir va explotar un altre patinet elèctric al metro de Madrid, que també estudia prohibir-los als transports públics, com ho fan aquí a Barcelona.
És que aquí està brutal.
Jo, la veritat, que estic molt més tranquil al metro i al transport públic aquí a Barcelona des d'aquesta prohibició. I no ho dic per si han d'explotar o no, que també, sinó perquè fan nosa i punt. És a dir, ja està.
Free patinets.
Sí. No, free patinets no, free patinets del metro.
Ara no tenim patinets aquí a la casa, no? Estic pensant, hi ha algú de patinets?
Sí.
No, ja no.
Diria que no.
No, ja no.
Ningú? Bicicletes, sí.
No. Bicicletes, sí.
Pol Marçà va marxar l'últim patinet.
Exacte. Sí, sí, exactament. A veure, però com deia, per mi la red flag són les bicicletes i patinets elèctrics que van en contradirecció perquè es creuen que són els reis del món i poden fer allò que els vingui de gust, no? I em sap greu dir-los que no. Que no podem fer. Ahir parlava dels carrers peatonals,
sí.
I és aquí on em queixo d'aquestes males conductes, perquè ja em direu si ho fessin a la carretera més d'una acabaria aixafat pels cotxes.
Imagina't.
Llavors, què passa? Que ho fan al carrer peatonal perquè no tenen perill d'accident, però llavors nosaltres sí que el tenim, el perill d'accident.
Sí, sí, és així.
Ja està.
Sí, una miqueta de... per favor, eh?
Anem a la popular opinion.
Doncs mireu, avui m'he trobat amb aquest tuit. cau@softcatalà i em sento completament òrfana.
Mira...
Llavors, a veure, com dic jo això? És veritat que Softcatalà ens salve moltes vegades a tothom, però llavors, per què tenim lingüistes? Per què tenim gent que estudia filologia catalana o filologia espanyola? En aquest cas, catalana, no? Per què fem català a l'escola, l'institut, batxillerat i, segons com, català també a primer de carrera? Crec que ens hem de deixar d'acostumar a aquesta eina lingüística i només fer-la servir en casos de necessitat extrema, ja sigui perquè no sabem com es diu una paraula o el que sigui, no? Ara bé, si us plau, abans de fer servir el Google Translate, sí, feu servir Softcatalà, el traductor, perquè, déu-n'hi-do, la d'errada és que té Google a l'hora de traduir el català. Que Softcatalà també té tela, eh? Traduint, de vegades, perquè... de vegades posa un català massa...
No hi ha
massa...
res matemàtic.
Massa correcte, massa antic, massa formal.
Què ha passat?
És que m'estava venint un estornut.
Ai,
a mi has de posar el mateix.
Sí. A veure, això que deia, Softcatalà de vegades, quan tradueixes, poses alguna frase en castellà i després la tradueixes al català, sí, de vegades es passa de correcte.
Sí, massa.
Massa formal, no? Llavors...
Sí, sí, sí.
Agafem-nos una mica amb pinces,
el Softcatalà. Molt, perquè avui a Pol Corredoira, amb un titular, m'ha posat la paraula reguitzell.
Ah. Reguitzell.
I m'agrada molt això.
A mi també, eh?
Sí, depèn de quina parauleta d'aquest català així formal,
sí.
m'agrada.
Depèn.
Però depèn, sí, sí. Xiu-xiu-eig.
Xiu-xiu-eig. Que jo dic que és la, per mi, eh? No ho sé.
Paraules boniques.
Jo dic sí, que és molt. La paraula més sí. maca en català.
Sí.
Esbranzida.
I moixaines.
Moixaines?
Sí, són abraçades, carinyos.
Ah, no sabia sí, això, moixaines. On es diu això?
Bé, es diu molt poc, sí, la veritat. Però...
Però on es diu això?
Ah,
a Barcelona, no?
No ho sé. Una amiga meva m'ho deia molt.
Moixaines?
Sí, sí, sí. T'he de dir també que ens agraden molt aquestes paraules per la sonoritat de la X en català. M'agrada molt, sí, sí. Bé, ja està, que aquí hem fet una classe de català molt ràpida.
Molt bé, Andreu, gràcies, eh?
No,
no a vosaltres.
No, no, està bé, està bé, està bé.
Molt a favor.
Gràcies, eh?
A tu, Joan.
Vagi bé, eh?
Igualment.
Vinga, tot bé? Va, va.
Les cosetes de l'Andreu. Consells de lifestyle amb Núria Ros.
Passen moltes coses.
Ros, tot bé?
Sí, tot bé. Passen és que he escoltat coses. Les cosetes de l'Andreu i m'he posat nerviosa.
Sí. S'ha pintat una mica el llavi, no passa res. El nou pintallavis, que en diríem,
no
eh?
Res,
no tinc res, perfecte.
No tens res, només sembles les ungles de David Selves.
És un piropo,
peus,
això?
Els peus.
Ai. Per favor, Núria, no els hi facis cas.
No.
Va, no, no em feu mai.
Va, que avui us porto... m'ho vols preguntar o tiro, eh?
Tiro. Què et portes avui a lifestyle?
Mira, els consells definitius per aparcar bé el cotxe.
Ep!
Sí, oh,
fantàstic.
Compte això. Que no és fàcil, això, eh?
Gens. Val. Uns consells que us he de dir. Podria dedicar tranquil·lament a tres quarts de la ciutat de Barcelona, perquè no vegis el que arriba a costar la gent aparcar la primera i a sobres fer-ho bé. Mira, per exemple, aquí als estudis de Ràdio Estel tenim la gran sort que estem a peu de carrer.
Sí, ho veiem.
I jo moltes vegades veig la gent com aparca. I déu-n'hi-do, eh?
Com molts desisteixen.
Sí, com molts... aparca i com gira.
Costa.
Com gira també perquè el carrer és estret.
Hi ha un
estret.
Revolt molt estret
sí, sí.
I com d'allà perquè un dia...
És una trampa mortal.
I us he de dir, m'incloc en aquest grup de persones. A mi em costa molt aparcar.
Sí?
Soc de les típiques que fa mil maniobres
no
i acaba sortint. Perquè no...
Bé.
Però no tens els típics truquillos?
Clar, ara els donarem.
Jo és dels vídeos que més m'agraden, perdona, Núria, però és dels vídeos que més m'agrada mirar
7 minuts
a través d'internet.
No? En relaxa o què?
No, no, ric molt.
Ah, val, val.
La gent que vinga endavant, sí, vinga enrere.
La gent que puja sobretot a la vorera, també.
Oh. I no parlem de les persones que han d'aparcar en pujada.
També, també.
Ah, bé, una cosa.
Jo crec que mai de la meva vida aparcaré en pujada.
Aparcar en pujada és un gran què, eh?
Home, és molt complicat.
Jo he aparcat en pujada. Tinc aquesta...
En fi, ara ho dèiem, eh? Aparcar el cotxe és un tràmit pesat, si no ho sabem fer bé, i moltes vegades és un dels grans temes de conversació, inclús entre els conductors més experts. De fet, sense anar més enllà, tots i totes, jo crec que coneixem algú que quan va aparcar fa mil maniobres fins poder encaixar el vehicle en condicions, si és que l'encaixa. Perquè també pot ser que no.
Que això també és veritat, que hi ha cotxes aparcats com en bateria, en vertical, diguem, i ve un i l'aparca en horitzontal.
Sí. Això també passa a aparcar les motos,
Les motos
n'hi
ha molts.
Sí, sí. Llavors, com que això no pot ser, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per aparcar el cotxe de 10.
Molt ben trobada.
Boníssima.
Gràcies.
De les més encertades de la temporada.
Va costar. Vaig tardar més en trobar la cançó que en escriure el guió.
Ja ho hem parlat?
Sí.
A mi em passa igual.
És complicat.
Per il·lustrar alguna cosa.
No hi marxa atrás. En aquest cas sí que n'hi ha, si vols fer un aparcament en condicions. I tampoc has d'anar sin frenos, eh? Clar. No sé si també en trobada. En fi...
Parlem d'aparcar, eh?
Vosaltres com ho porteu, això? Aparqueu bé?
Genial.
Considereu que sou bons aparcadors?
Jo, però saps què passa? Jo porto molts anys.
Clar.
És que ja, al final agafes els allò...
Però no sé si estaràs d'acord que hi ha persones que quan es treuen el carnet, de seguida ja agafen la tècnica d'aparcar.
Perquè jo crec que hi ha professors d'autoescola que ho ensenyen molt bé, i altres que no tant.
Jo t'he de dir, que aparco molt bé a la dreta, però a l'esquerra...
Ah, es complica, això.
Es complica, sí.
A mi, saps el que em complica? Quan hi ha una mica de corba, de curva.
Sí.
Ah.
És que és molt complicat aparcar,
home.
Sí.
A veure què dius, soft català.
Va, anem als consells, si voleu.
Sisplau.
El consell número 1, anava a fer una broma, però ara no. Anava a dir, compreu-vos una bicicleta. Però res, veig que...
Patinet.
No, és que...
És que potser tampoc la saben aparcar, eh?
Has arriscat, Núria.
Sí.
Fes la broma.
Consell número 1. Compreu-vos una bicicleta.
Que bo.
Uau.
No ho esperava.
Consell número 1. Practiqueu. Us pot semblar una tonteria, però no ho és, perquè sí que és veritat que hi ha moltes persones que saben aparcar, però és que també n'hi ha moltes, moltíssimes altres, que ho eviten des del moment en el que es treuen el carnet de conduir i després venen els problemes. Sóc una d'elles. Jo tinc carnet des de fa un any, només, perquè, clar, aquí a Barcelona gairebé no necessites cotxe, si et pots moure en bicicleta. Llavors, sóc de les típiques que, clar, només agafo el cotxe al cap de setmana i a l'hora d'aparcar, o necessito que algú m'ho expliqui, gràcies, Quico, o, si no, que m'aparquin el cotxe, o sigui, no...
Gràcies, Quico.
Ostres.
Gràcies per la teva mirada.
Sí, per tant, no sigueu d'aquest segon grup de persones, no sigueu com jo.
Sí.
Practiqueu des del minut 1 i no tingueu vergonya a l'hora de demanar a un conductor que us acompanyi a fer, per exemple, unes pràctiques extres per aprendre a aparcar.
Està molt bé, això.
I estem parlant de pràctiques extres, és a dir, tu ja tens el carnet. Però un dissabte al matí te l'hipoteques per anar a aprendre a aparcar. Llavors, quanta més pràctica agafeu fent maniobres, més segurs us trobareu a la vida real, sota pressió, perquè hi ha molta pressió, eh? Quan estàs intentant aparcar, et comencen a pitar els cotxes, retencions...
Això és de mala educació.
Si t'estàs 10 minuts per aparcar, jo entenc que la gent et piti, eh?
A veure, que depèn de l'hora, si és l'hora d'anar a treballar...
Clar.
És que crec que no s'ha de pitar mai.
Molesta.
Paciència, ja.
Llavors, el consell número 1 és així de senzill, eh? És una mica 2 més 2, 4, pràctica, pràctica i més pràctica.
Mm-hmm.
Ja està. Llavors, el consell número 2, ajusteu els retrovisors. Em poso sèria, perquè és de vital importància tenir ajustats els miralls retrovisors, perquè tot i que algunes persones pensin que aquests estan allà perquè la resta vegin el reflex de lo guapos i guapes que som, realment són indispensables per la nostra seguretat, eh? Per tant, el més important és ajustar aquests miralls. I com ho fem, això? Doncs és molt senzill, realment. Amb la posició de conducció adequada, és a dir, aquella posició amb la que tu normalment condueixes, doncs hauríeu de veure la vora al costat de la roda del darrere, girant una miqueta el cap. M'explico, eh?
Sí,
vosaltres us col·loqueu per conduir i girant una miqueta lleugerament el cap hauríeu de veure la vora de la roda. Si no ho veieu, doncs heu d'anar reajustant-los fins que ho veieu, així de senzill.
Ja està.
Llavors, uns retrovisors ben ajustats permetran que tu puguis veure la part posterior del cotxe i, per tant, aparcar bé.
Efectivament.
Consell número 3, calculeu bé l'espai. Sembla una obvietat, però sempre dels sempres és molt necessari calcular amb exactitud si el vostre vehicle entrarà i es podrà aparcar bé en el lloc que heu escollit.
Sí.
És que, perdona, moltes vegades dius, on vas? No et cap
aquí
el cotxe.
És que hi ha persones que es creuen que el seu cotxe té unes dimensions més petites del que realment és.
No, no, l'altre dia vaig estar jo 10 minuts...
No.
esperar a que la persona comprengués que allà no li cabia el cotxe.
Hi ha gent que em puja una miqueta. No ho feu, això.
No, un petó, no, que li diem.
No, perquè és que em sembla molt bé, Joan, que hagis dit.
Sí, és lleig.
Molt. Per tant, és molt necessari fer un càlcul ràpid, no necessitem calculadora, eh? I si no ho veieu clar i veieu que, per tant, el cotxe no entrarà, doncs busqueu un altre lloc, perquè si no, després hi ha els problemes. Mm. Acabem ratllant el cotxe, o el d'algú altre, que sí, encara és pitjor, perquè després no et pares, eh? Marxes, exacte, i el deixes allà ratllat. Sí. I això no pot ser. Per tant, calculem bé l'espai. Consell número 4, treballeu la vostra maniobrabilitat. Val? Un aspecte importantíssim a tenir en compte a l'hora d'aparcar, sobretot al carrer, és la maniobra, no? A l'hora d'aparcar el cotxe en el lloc que heu trobat. Si heu calculat bé l'espai a la línia del que dèiem fa un moment, doncs només us queda encaixar la peça final del trencaclosques, que és aparcar. I com podem treballar en aparcar bé i, per tant, fer una bona maniobra? Doncs entrant suaument a l'aparcament per evitar haver d'anar entrant i sortint de la zona d'aparcament en qüestió. Si ho feu així, evitareu cues en carreteres transitades, estretes o fins i tot residencials. Uh-huh. Per tant, sigueu molt amables amb el volant i si teniu una càmera posterior, si teniu aquesta sort, doncs convertiu-la en la vostra millor aliada. Si aneu a poc a poc i entreu a l'aparcament de manera suau, aparcareu a la primera, en principi, amb seny i no provocareu cues.
Mira,
per tant, us ajudareu a vosaltres mateixos i també a la resta de gent que està conduint. Sí,
sí. Això de la càmera molt important, eh?
Sí,
i el sensor.
Va bé,
això. Això va molt bé.
Jo tampoc tinc i...
Jo conec gent, amics, que se l'han posat expressament per aparcar. O sigui, és a dir, el seu cotxe no el té.
Va molt bé, va molt bé.
Si no et surt gaire, doncs...
Jo, per exemple, tinc sensor, però és el que us dic. Jo estic amb molta tensió a l'hora d'aparcar i l'altre dia em va passar que estava a Girona, aparcant el cotxe, tenia una farola al darrere i em va pitar el sensor... I la farola contra el cotxe.
No, la farola, no el cotxe contra la farola.
La farola.
Va ser la farola.
El cotxe en dos parts.
Val. Sí.
Les columnes del Mercadona, del Parc del Mercadona.
Això que us acabo de dir té molta importància amb l'últim consell aquest, i és que hem d'entrar suaument als llocs. Sí, val? Llavors l'impacte, en el cas que xoqueu, no és tan fort. I llavors, ja per acabar, consell número 5, eviteu moviments bruscs i també frenar massa fort.
Clar,
tot i que sembla lògic, quan un està a la meitat d'una maniobra d'aparcament i se'n dona compte de que s'ha desviat una mica, o que l'aparcament no li acaba de quadrar, doncs pot optar per fer algun moviment massa brusc o frenar massa fort. Això ho hem fet tots alguna vegada a la vida. I això, senyores i senyors, pot acabar molt malament. I malament significa llantes esquinçades, cosa que no ens interessa, o per això que fets malbé. Per tant, com que no volem això, utilitzem les habilitats que tenim a les mans i controlem l'embrague, si teniu un cotxe manual, per conduir amb més suavitat. L'embrague ens diuen sempre a l'autoescola.
Sof català, embrague en català.
Embragatge, perdoneu, embragatge. Es diu així que ho vaig buscar.
És embragatge?
Sí, sí, embragatge.
Mare de Déu.
Llavors, ens ho diuen sempre a l'autoescola, no abuseu de l'embragatge. En aquest cas, sí. Sí, perquè és que si no se'ns en va el cotxe.
Sí, sí.
I després tots són problemes. Que complicat aparcar, de veritat.
Sí.
Ja està, aquests són els consells.
Sabeu qui aparca molt bé? Molt bé, Gemma Mallorca.
Tinc dubtes, eh?
Sí, no, una mica...
Jo també ho pensava fins que Núria Ros ha dit eviteu moviments bruscs.
Totalment. Jo últimament ja el que faig és treure quan arribe, ja la veig de lluny, treure-li el cono.
Igual no aparca tan bé, però fa allò amb una sola mà.
Exacte. Això sí. Aquelles persones que giren amb una mà.
Aquelles persones que posen el braç cap endarrere i miren.
I normalment van amb ulleres de sol.
Sí,
exacte. Digueu més infraccions en antena.
No, però és que...
És correcte, això. És correcte.
No estem donant importància a lo complicat que és aparcar.
Exacte.
Sé que avui ja acabo, que estic a explicar moltes experiències personals, però és que a mi em passa...
Avui és molt autobiogràfic, això.
Que aparco en un aparcament, ara no sé com es diu, normal, en línia, no en bateria, normal, com... I deixo, per si plou, aigua. És a dir, entre...
És a dir, tu aparques en paral·lel...
Deixo no sé quants metres de distància entre el cotxe i la vorera.
Ah,
i la meva parella sempre em diu, per si plou, passarà el riu. Exacte. I no pot passar el riu, has de deixar-lo ajustat a la vorera.
Però no et sents una mica culpable? Perquè normalment els cotxes estan superpegats
a la... Sí, però és que jo sóc l'extrem, l'altre extrem, el deixo molt separat.
Esperit de contradicció.
El cap de setmana practicaré.
Deixar-ho bastant apartat de la vorera em fa por, bàsicament pel retrovisor, que no se'l mengin.
Però després l'has de plegar.
De plegar.
També.
Sí, però igualment.
En fi, jo us diria que si practiqueu tot això que acabem de dir, aparcar serà un tràmit lleuger. Per tant, la fórmula seria pràctica, més retrovisors ajustats, més càlcul de l'espai, més maniobrabilitat, menys moviment bruscs, igual Carlos Sainz te va pedir consejo.
Gràcies, Núria.
Carlos Sainz, el millor.
És de cotxes, no?
Trata d'arrencar-lo, Carlos.
És el millor patador de cotxes que he vist mai.
Ala.
Quants de cars ha acabat?
És que jo no sé si Carlos Sainz aparca molt, eh? Jo crec que el deixa el cotxe allà.
No m'ho tombeu, eh? Que vaig buscar...
No.
Pilotos famosos.
Famosos, sí, sí.
Michael Knight i Carlos Sainz.
En Schumacher...
Fernando Alonso.
Schumacher també, però Schumacher crec que...
Compte, Schumacher.
Fa temps que n'aparca, fa temps que n'aparca.
Sí. Fa temps que viu aparcat una miqueta. Uf, uf.
Jo de vegades faig una broma pensant que m'he passat i vens tu i multipliques.
Publicitat torna de seguida, va.
Los culpables de este juicio sin palabras.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Splendid Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què se'n parla?
Se n'està parlant bastant al llarg d'aquesta setmana perquè aquest passat dimarts 16 persones van ser detingudes en una operació coordinada entre la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. L'operatiu buscava desarticular la xarxa espanyola de Combat 18, una banda vinculada al supremacisme blanc i que en països com Canadà es consideren terroristes. De moment, els cossos policials mantenen l'investigació oberta i a l'espera de nova informació. Ja podem parlar a aquesta hora amb Xavier Torrent, sociòleg, politòleg i expert en radicalitzacions, per tal de saber qui són Combat 18 i com estan xarxes com aquestes coordinades al nostre país. Xavier Torrents, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Bon dia, Joan.
Xavier, quan parlem de Combat 18, ben bé de què estem parlant?
Bé, fixem-nos en el nom. Diguem-ne, el Combat, diguem-ne, és un eufemisme que utilitzen per amagar-se de la justícia i de la tensió policial, tot i que, òbviament, la policia ja sap de què va i per això ha fet aquesta operació als Mossos d'Esquadra. Combat, diguem-ne, és un eufemisme de violència. Per tant, estem parlant d'un grup violent, un grup que no només promou la violència, sinó que tenia planificat fer actes violents contra persones, sobretot contra persones migrants. I el que tothom diu Combat 18, jo li dic 1 i 8, per entendre-ho bé. Uh-huh. Ells utilitzen aquests números, però, de fet, estan fent referència a lletres. La primera lletra de l'abecedari és la A, i la A, en aquest cas, per ells, representa Adolf, i la H... La H és la vuitena lletra i la H és la H de Hitler. Per tant, en el seu nom utilitzen la paraula violència, amagada sota el mot combat, i l'1 i el 18 és la A i la H, és a dir, Adolf Hitler. Per tant, és un grup neonazi que promou i fa violència i per això portaven més d'un any i mig els Mossos d'Esquadra investigant a Manresa, a Sant Boi de Llobregat, al Prat de Llobregat i altres ciutats de Catalunya. I això es va estendre també arreu de l'estat espanyol, i en aquest cas, per tant, va haver la col·laboració també de la Policia Nacional, perquè va ser una actuació conjunta, diguem-ne, en el mateix dia, per detenir els membres d'aquest grup. És un grup, per tant, neonazi, que actua amb violència i que té arrels, diguem-ne... A veure, l'origen està a Gran Bretanya. Gran Bretanya va ser l'inici, però es va estendre després a Alemanya, França, Espanya, Canadà i altres països del món. És un grup, en definitiva, que es coneix, diguem-ne, dins de l'extrema dreta. És una família amb diverses ideologies, en les quals aquesta és la del supremacisme blanc, el nacionalisme blanc.
Ara ho dèiem, 16 persones que van ser detingudes al llarg d'aquesta macrooperació coordinada entre Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra arreu de l'Estat, però a casa nostra, de les 16 persones detingudes en total, n'hi havia 11. Com és que un nucli com aquest, d'una formació com aquesta, estava a Catalunya?
Bé, diguem-ne, pensem que el supremacisme blanc, a diferència d'altres grups o organitzacions de l'extrema dreta, el supremacisme blanc no... sí, de fet no creu en territoris, no creu ni en aquest cas ni en Catalunya, ni en Espanya, ni en França, ni en Gran Bretanya. Ells consideren que la nació no és la nació francesa, ni la nació catalana, ni la nació espanyola. El que és la nació blanca. Aquesta és la seva concepció. De fet, la paraula nació és un eufemisme també del que fa 100 anys enrere haguessin dit ells la raça blanca. Però com ja saben que està mal vist dir raça blanca, ho disfressen sota el concepte de la paraula de nació blanca. Per això, diguem-ne, se'ls anomena supremacistes blancs o nacionalistes blancs. És a dir que, així com Marine Le Pen seria una ultranacionalista francesa o Santiago Abascal seria un ultranacionalista espanyol, ells són ultranacionalistes blancs, per entendre'ns. És a dir, per un cantó són ultranacionalistes blancs i són l'únic grup, diguem-ne, els supremacistes blancs són l'únic grup dins de l'extrema dreta que alhora són internacionalistes. És a dir, per què? Per això que he explicat fa una estona, de que no se senten d'entrada molt francesos o molt espanyols o molt britànics, sinó que sobretot se senten molt blancs. I això es fa perniciosos perquè entronquen amb el que seria el nazisme clàssic o el feixisme clàssic, però adaptat al segle XXI.
Es pot llavors, separar, professor Torrents? Es pot separar el neofeixisme del supremacisme? Perquè a vegades ho tenim entès com el mateix i potser no ho és.
No, a veure, ara ho explicaré perquè s'entengui bé. Sí? Uh-huh. Tothom diu, mira, són fatxes. Bueno, primer que la paraula fatxa l'hauríem de limitar, en tot cas, a només als que són neofeixistes. Uh-huh. Però dins de l'extrema dreta trobem fins a 4 corrents ideològiques diferents. Un seria l'antiga extrema dreta, que són, en aquest cas seria neofeixistes, i que aquí situaríem a Jean-Marie Le Pen pare. En aquest cas, tot i que s'adapten al segle XXI, continuen defensant un feixisme força clàssic o força tradicional. Després trobaríem la nova extrema dreta, pensem en la filla, Marine Le Pen, o l'actual primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, o pensem en Santiago Abascal, aquests serien nova extrema dreta, també anomenada nova dreta radical populista. És a dir, que utilitzen el populisme per fer forat i per aconseguir vots i votants. Després trobaríem una cosa que a Europa és difícil de veure, que habitualment només l'hem trobat als Estats Units, però que ara, per exemple, la trobem a Argentina amb un dels seus principals candidats, que és el llibertarisme de dretes, però també està situat en l'extrema dreta. En aquest cas, es dona la paradoxa que defensen coses molt, molt a la dreta, per exemple, amb una economia neoliberal, d'ultra-neoliberal, inclús diríem, però que, en canvi, en qüestions morals el podem situar inclús a l'esquerra radical. És un cas molt estrany perquè no existeix pràcticament a Europa. I després ens trobem aquest grup Combat 18, que és el supremacisme blanc. I té un punt en comú en els neofeixistes, podríem dir, de cada país, però amb la diferència que ells no es fixen en cada país. És a dir, per tant, tenen punts en comú amb Jean-Marie Le Pen, això aquí sí tenen punts en comú, però amb la diferència que mentre Jean-Marie Le Pen és ultranacionalista francès, ells són ultranacionalistes blancs. I per tant, hi ha una diferència en com conceben el territori en el qual s'han de moure.
per què no és estrany, aviam si m'explico, eh? Per què no és estrany que hi hagi grups com aquests, ja sigui antiga extrema dreta, nova extrema dreta, llibertarisme de dretes o supremacisme blanc en ple segle XXI, quan són discursos que hauríem d'haver superat?
Bé, perquè quan no es treballa bé, diguem-ne, en les escoles de primària, als instituts de secundària i fins i tot a les universitats, els prejudicis, i quan dic prejudicis, doncs el prejudici contra les persones migrants, el prejudici contra les persones musulmanes, el prejudici contra les persones gitanes o el prejudici contra les persones jueves, quan no es treballa bé això, doncs diguem-ne que ja hi ha el caldo de cultiu, és, diguem-ne, perquè acabin apareixent llavors formacions polítiques que s'aprofiten d'aquests prejudicis. Juntament amb altres prejudicis, eh? No només els ètnics. També hi ha el prejudici de la misogínia o el masclisme, el prejudici de la LGTB-fòbia, o... vull dir, això és el caldo de cultiu. Si no es fa gairebé res, alguna cosa es fa, però si no es fa gairebé res per treballar aquests prejudicis van arrelant en les persones i després només falta que algú els posi en comú, que és el que es ja no són només prejudicis, sinó que ja es converteix ja en un discurs d'odi. I aquest discurs d'odi és la base perquè, doncs, en unes eleccions un partit se n'aprofiti. Ara mateix, aquesta mateixa setmana, Vox vol presentar, ja veurem si l'admetran o no, però vol presentar, en aquest cas, com una proposició de llei perquè es tregui la nacionalitat espanyola, per exemple, a persones que vinguin de països àrabo-musulmans. Uh-huh. I vol que, diguem-ne, no se'ls doni mai la nacionalitat espanyola. Bé, si això, per exemple, només parlar-ne d'això per part d'aquest grup, en aquest cas de nova extrema dreta, com ho ha pogut fer, o com ho pot fer, o com, diguem-ne, per què, diguem-ne, hi ha diputats i diputades que defensen això? Doncs perquè abans no s'ha treballat bé en les ciutats, en els pobles, que no hem de tenir aquests prejudicis. És a dir, que, en certa manera, ja que som a Ràdio Estel, diguem-ne, s'hauria de treballar pedagògicament a les escoles de primària i als instituts de secundària. Doncs, bueno, per exemple, en les escoles concertades o escoles cristianes s'hauria de treballar, per exemple, de que tots som fills de Déu. Per tant, si tots som fills de Déu, per què fer aquest odi cap a uns o altres fills de Déu? És a dir, que no som tots, diguem-ne, amb igualtat, amb igual i dignitat humana. Doncs això que ara estic dient, de forma, doncs, més planera i potser senzilla, això s'ha de treballar des de l'educació, per exemple. Si no es treballa l'educació, aquests nens, aquests adolescents i aquests joves, quan siguin adults, els hi passarà el que ja els hi passa a una part dels adults, que tenen uns forts prejudicis o contra gitanos, o contra musulmans, o contra jueus, o contra llatins, o contra els migrants, i llavors només falta que vingui un partit que digui, mireu, teniu raó, voteu-nos a nosaltres. I això és el que acaba passant. Clar, Combat 18 és una qüestió més extrema. En aquest cas ja inclús fan apologia i adopten actituds violentes. Per què? Perquè ells pensen que Vox és moderat, per entendre'ns. Si Vox és moderat, ells fan la feina bruta que no s'atreveix a fer la societat segons la seva perspectiva racista i xenòfoba.
Jo recordo que en plena política, però no només, quan va sorgir l'aparició de Meloni, de Víctor Orbán, de Santiago Abascal i de organitzacions neofeixistes i supremacistes, sovint n'hem parlat amb el professor de la Universitat de Barcelona, amb el professor Torrents, de totes aquestes qüestions, i sempre li preguntava el per què de l'auge de l'extrema dreta supremacista i neofeixista a Europa. Sí que voldria preguntar-li en quin moment som ara. Aquest auge ha arribat a la seva fi?
No, ara estem en un dels pitjors moments. És a dir, podríem dir fins i tot que en els darrers 5 anys i possiblement en els propers 5 anys estarem vivint la dècada pitjor des de l'Holocaust o la Segona Guerra Mundial. Per què és la pitjor? Perquè és una d'aquestes ideologies, d'aquesta família d'extrema dreta, que són els de la nova dreta radical populista, estan en el major ascens històric des de 1945. Per tant, si poséssim, no sé, 2018 i doncs el 2028 estem en la dècada pitjor des d'aquest punt de vista, perquè és el major ascens històric que ha hagut, insisteixo, des de la meitat del segle XX fins ara. Per tant, estem en un moment que cal actuar, cal fer pedagogia social, com ara, per exemple, que estem parlant i explicant-ho a Ràdio Estel per tots els oients arreu de Catalunya i Andorra, doncs, bueno, doncs explicar això per entendre que és nociu, que això, per exemple, va en contra de la doctrina social de l'Església, parlar que això va en contra, doncs, per totes les persones creients, doncs, de l'Evangeli, que això va en contra, si ho parlem de forma més ampla, ampliant-ho, doncs, no només a cristians, sinó a jueus, doncs va en contra de la Bíblia, o ampliant-ho més ampli encara, això també va en contra de l'Alcorà, això va en contra, en definitiva, de qualsevol religió i, per les persones que no són creients, doncs això va en contra, en definitiva, de la Declaració dels Drets Humans que es va aprovar, fixem-nos, el 1948. I ja estem al 2023 i encara es vulneren molts d'aquests drets democràtics i aquests partits i organitzacions, en definitiva, el seu objectiu és vulnerar aquests drets democràtics, però alguns ho fan de forma dissimulada, com la nova dreta radical populista,